i el cedeixo al Barça, perquè és una condició de Leo Messi per fitxar per mi, no? Però ja et dic, que jo, a mi el que em comenten és que no hi ha cap mena de contacte en aquest sentit amb el Barça.
Home, doncs realment la persona que s'ha inventat la informació, creatiu ho és, perquè ha anat a buscar un equip de Miami, s'ha inventat aquest joc a dues bandes. Bueno, no sé si això...
Marc, escolta, jo sempre dic que no tenim tota la info, igual resulta que sí, no? Però vaja, la persona que m'ho ha dit...
No, tu ets una persona ben informada i tens relació amb molts clubs, i jo, escolta'm...
Podria ser que
segueixo al peu de la lletra.
Que fos un altre equip.
Bueno, aquesta és l'altra pregunta. Que fos un altre equip i d'un altre país. Per exemple, amb aquests últims rumors sobre l'Aràbia Saudí, aquesta fórmula, sí. Bueno, ara s'ha posat sobre la taula. No tindria certa lògica?
No, sabem que el president Laporta ha estat reunit, no?, amb el president de la Lliga allà, no? I han sortit unes imatges en aquest sentit. Aquí sí que t'he de dir que no tinc cap informació, però sí que, o sigui, com a fórmula possible ho és. Ara, el fair play financer segueix estant allà. Què vol dir això? Que si tu et fas càrrec de part de la fitxa o de la fitxa, hauràs de fer forat en fair play financer per poder encabir i inscriure el jugador a la Lliga de Futbol Professional. O sigui, vull dir, el problema del fair play financer el tindríem sobre la taula igualment, encara que fos un Messi cedit d'un tercer club.
Però, a veure, però si et fas càrrec de tota la fitxa, no cal que te'l cedeixi un altre club?
T'has d'estalviar alguna cosa.
Totalment, però si et fas càrrec del 50%...
Ah, però el 50%...
El 50%, no?
Però aleshores sí que representa que hi guanyes econòmicament davant del Madrid.
Bueno, el que fas és intentar que amb un cost més baix poder tenir a Messi, no? Poder-lo encabir dintre del teu fair play financer. Aquesta és la fórmula, no? Però ja us dic, jo la veig, li dono molt poca viabilitat a aquesta fórmula.
Ara, sí, o sigui, la fórmula i potser l'equip hem errat, o la font, nosaltres no, errat, però això que estàvem comentant ara, és a dir, aquesta idea que explicàvem ahir de que tornessin a jugar tots tres, Alba, Busquets i Messi, potser no és l'Inter de Miami el que hi ha pel mig, i és un equip àrab, on Messi ve una o dues temporades aquí al Barça, com explicava ahir el Fernando Polo, per preparar-se bé de cara als futurs partits amb l'Argentina, futurs campionats, i després se'n va a cobrar la pasta que cobraria a l'Aràbia Saudí. No sé si això seria possible.
Sí, bueno, hi ha tres coses. El que està clar és que la Lliga d'Aràbia Saudí vol ser molt potent a nivell econòmic, vol ser la cinquena del món en molt poc temps, però també hi ha una altra realitat, i és que els jugadors que estan anant a jugar allà a curt termini desapareixen del mapa, diguéssim, esportiu de primer nivell competitiu. Per tant, Messi jo crec que vol i es sent fort per competir al màxim nivell, i per tant està buscant una possibilitat, jo crec, de poder jugar al Barça i poder-se preparar per també la selecció, els propers reptes que té, i també per no deixar d'estar, diguéssim, en primer nivell competitiu, no? Jo crec que Aràbia Saudí encara té un recorregut per fer per arribar al nivell d'Europa en el que és el futbol.
Parlem del fitxatge econòmic de Messi. Aquí estem vivint un vodevil que Xavier Sala i Martina ja li va posar nom a tot això, un sainet molt estrany en què s'ha de donar un ok que no es dona, i la Lliga necessita donar al Barça un ok perquè el Barça pugui fitxar a Messi, un pla de viabilitat. I els que ens ho mirem des de fora, Marc, tenim una pregunta molt senzilla que es va repetint. Si a la Lliga li interessa, en teoria, tant com li hauria d'interessar que Messi estigués al Barça, i tu saps què significa això econòmicament, per què hi ha tants problemes, per què es posen tantes pedres, i per què sembla que Messi s'ha cansat d'esperar i diu, escolta, ja us ho fareu, perquè aquest ok de la Lliga no arriba. Tu com ho veus, això?
Jo crec que hi ha una corresponsabilitat Messi-Barça, no? Messi ha de voler venir al Barça per un sou molt més baix que l'oferta d'Aràbia Saudí, de quasi 600 milions d'euros. Per tant, ha de voler estar al Barça per uns 25 milions d'euros bruts. Això és el primer responsable, i el que ha de voler és Leo. Però també el Barça té una responsabilitat de poder oferir a Leo un contracte i exigir el seu compliment, o sigui, que sigui un contracte vàlid i que es pugui inscriure el jugador, no? Avui per avui, el Barça no pot fer una oferta a Messi que pugui inscriure demà a la Lliga, no? Recordem que el Barça, i no vull, però són fets reals que estan en els balanços. El Barça ha perdut 480 milions d'euros amb el seu negoci ordinari aquests dos últims anys, I la Lliga el que està fent, jo crec, és dir-li, escolta, fes-me un pla de viabilitat a 2 anys, compleix-el, perquè el que no pots estar és perdent 200 milions d'euros cada any. Aquest tercer any també es preveu una pèrdua de negoci ordinari d'uns 200 milions. Llavors, la normativa que et diu, hòstia, et diu el que et diu, no? Jo puc seure'm amb tu, intentar treure, doncs mira, rebaixaré un 15% de sous, de plantilles, etcètera, etcètera, però m'ho has de fer creïble, perquè portes menys 500 milions en dos exercicis econòmics. Per tant, aquí jo crec que està una mica la clau, no? de fer un pla que de veritat, no només que la Lliga se'l cregui, sinó que es pugui executar i es pugui complir. No? I jo crec que aquí està part del problema, i l'altra part és cert, Messi ha de voler, perquè no podem arribar a les xifres astronòmiques ni bojos, però el Barça també ha d'estar en condicions d'oferir un contracte que es pugui complir, que no li torni a passar el que li va passar el 2021, no? Que va arribar un dimecres per signar i el dijous li dèiem que no era possible fer-li el contracte.
Per tant, tu no hi veus una mà negra, no hi veus una voluntat d'enterbolir aquest fitxatge? O sigui, creus que les coses estan...
Jo crec que la Lliga està interessada, tota la part de sponsoring...
Tothom està interessat?
No.
Digues, Marc, perdona.
No, això, que al final tot el que significa a nivell competitiu hi ha un interès brutal. Recordem que Messi té 3 potes a més pel club, que jo crec que són estratègiques, que és tota la part de merchandising, patrocinis, sponsors i match day. Ens recordem que anem a Montjuïc i que, per tant, a omplir 50.000 persones. De moment veurem quants socis volen renovar l'abonament, però hi havia unes peticions de 7.000 socis, esperem que siguin més, perquè si no has d'omplir 40.000 seients, i això és molt necessari, gent que ve a visitar Barcelona i necessiti un reclam extra que pugui ser Messi. Per tant, és evident que pel Barça estratègicament la tornada a Messi, no només pel tema esportiu sinó econòmic, és important, i jo crec que per la Lliga també li aporta valor a la Lliga d'una forma directa. Ara, s'ha de complir la normativa, hem de fer un pla de viabilitat i aquest cop complir-lo. El pla de viabilitat presentat pel senyor Reverter quan va arribar no es va complir. La sortida del senyor Reverter també ha provocat que, no la sortida, sinó no s'ha complert el pla presentat a la Lliga aquests 2 anys, i per tant ara hem de fer un pla de 2 anys que de veritat siguem capaços de complir, no? Jo crec que la Lliga està exigent en el compliment d'això. Què passa? Que els timings del Barça, que són fins al 31 d'agost, sí, no són els timings de Leo.
Això,
no?
És el que sembla.
Clar, si tu tens una oferta sobre la taula i tens un, diguéssim, una que expira amb una data i el Barça no et pot garantir...
Clar, però és que no és el Barça el que no li pot garantir, no, és que és la Lliga.
És la Lliga.
Jo crec que si fos pel Barça el firmaria demà.
Va a la seva diferent del que diu la UEFA, segons va dir el senyor Salamartín. La UEFA no diu...
Sí. Sí, sobretot la Lliga va fer una normativa, va canviar una normativa al mes de novembre, que és una normativa que clarament és una normativa que afecta el Barça, que és que la venda d'actius estratègics, no?, com els drets audiovisuals, etc., doncs a partir d'ara ja no podria beneficiar Fair Play, no? Beneficiarà el teu balanç ordinari, però no beneficiarà el Fair Play. Això és un canvi de normativa a mig partit que afecta directament al Barça, no? Perquè si el Barça ara activés la palanca BLM, que està aprovat en assemblea la possibilitat de vendre fins a un 50%, doncs amb aquesta palanca entraria perfectament en Fair Play i podria comprar Leo Messi. Per tant, és evident que la Lliga també té una normativa i ha modificat una normativa ad hoc, però és igual de cert que durant aquests 2 anys no hem complert el pla de viabilitat que li hem anat presentant a la Lliga. Per tant, ara, la Lliga el que vol és, escolta, amb la normativa que hi ha ara, vull que compleixis aquest pla de viabilitat, i en això estem. Jo crec que això sí que es desencallarà, aquesta part. El que no sé si arribarem a temps de la resta. M'explico?
Aquí, els últims rumors és que això serà la setmana que ve. És a dir, que la setmana vinent es coneixerà si dona l'okay o no dona l'okay. Seria la setmana vinent, eh? El Barça ho hauria presentat, però fins la setmana que ve no sabríem què opina la Lliga. A tot això queda una altra pregunta important. Què significaria pel Barça econòmicament el fitxatge de Messi? És a dir, ara que hi ha tantes llistes, va, perfecte, o sigui, molt bé, fitxem a Messi. Però la qüestió és, es podrà fitxar més? Molt més? Com quedarà la cosa?
Han d'haver sortides, i això deu estar també contemplat amb el tema Fair Play financer. Han d'haver sortides per uns 120 milions d'euros.
A veure, això és molt interessant. Vendes de jugadors per uns 120 milions d'euros?
Sí. o sí, traspassos.
Perquè sí, l'operació Messi es pugui fer, venda de jugadors o traspassos per 120 milions d'euros.
Sí, a prox, igual són 110, eh? No ho sé, no, amb els últims balanços que tinc jo gratats aquí, i per la normativa Fair Play han d'haver sortides per això, entre 100 i 120 milions d'euros han d'haver sortides.
Aquí t'has de vendre un Sant Cristo, eh?
Fem moltes coses.
T'has de vendre un Ansu...
No sé, aquí ja és un tema tècnic, no?, de Xavi, l'equip, i veure quins jugadors, a més, t'aporten directament benefici i quins jugadors copen o no tota la part d'amortitzacions, no?, perquè hi ha jugadors que hem fitxat i que encara tenen amortitzacions pendents molt importants. Llavors, això no et suma realment, no? El que et suma és aquest jugador que no tens amortitzacions pendents i que tota la venda seria neta per tu, no? Tota la venda seria un ingrés directe per tu. Doncs aquests jugadors tenen molt més sentit, jugadors que van venir gratis, sense, diguéssim, sense traspàs, sinó que només tenen un salari, per tant no hi ha traspàs pendent, no hi ha amortització pendent. Aquests són els jugadors, des d'un punt de vista econòmic i de balanç i de fair play financer, que tenen sentit.
El Marc es va llogar sempre entre la part esportiva i la part econòmica, per això volíem que ens expliqués si és molt complicat o no fitxar Messi a nivell econòmic i què és el que està passant des de Madrid. Ara, deixem-nos de sentimentalismes. Amb els números pur i durs, tot el que està passant, aquests reajustos per fitxar Messi, tu com ho veus?
Jo crec que Messi és estratègic pel moment actual històric del Barça, no? El Barça haurà d'estar, doncs, una temporada i mitja, ja veurem si més, amb un Mazzei que li baixarà uns 90 milions d'euros. Llavors, tot el que sigui ingressos agregats per la figura de Messi amb un sou que sigui un salari de 25 milions, doncs és evident que Messi, amb sponsoring, patrocinis i increment de Mazzei, pot estar entre els 150 milions d'euros d'ingressos. No?
Tu m'estàs dient que s'ha de fitxar Messi per vendre samarreta i vendre merchandising.
Bueno, i perquè, a més, tècnicament, o el que va dient l'entrenador, el que va dient Xavi, és que té molt sentit a nivell esportiu, no? No és fitxar només una cara maca o fitxar una estrella perquè sí, sinó diu que en el camp té tot el sentit, que jugant d'interior té tot el sentit del món. Per tant, si té el sentit esportiu i econòmic, és evident que el té, doncs jo crec que és un fitxatge estratègic, sobretot per treure endavant, entre altres coses, aquest pla de viabilitat, saps? O sigui, per fer-lo complir, que el Barça aixequi la persiana del seu negoci i doni beneficis, una figura que és tan important a nivell global com Messi, si el sabem exprimar a nivell d'imatge i a nivell de figura de generació d'ingressos, jo crec que és estratègic.
I tu t'imagines un escenari on la Lliga no donés l'okay?
Sí que me l'imagino, i també m'imagino un escenari en què la Lliga doni l'okay, però faci un control molt exhaustiu al Barça, no? Que els tinguem cada 3 mesos repassant el pla de viabilitat, qualsevol escenari. Jo crec que ara, per les últimes informacions, el que va allà del pla de viabilitat ja són coses més serrells, que diguéssim coses de core, coses importants, i per tant jo crec que el pla de viabilitat pot sortir endavant o crec que sortirà endavant, però sí que crec que hi haurà un control exhaustiu per part de la Lliga important al seu compliment.
Bé, doncs aquest és el panorama. Aquests són els números i a partir d'aquí cadascú que... És que hi ha una... és difícil aquest tema, Marc, perquè barreja moltes coses. Barreja la part sentimental, la part econòmica molt important, la part esportiva també, lògicament, i sembla que tot hauria de confluir en tot això. L'altre tema que no hem parlat és que estem donant voltes a aquesta història i demà Messi pot dir, escolti'm, jo me'n vaig a l'Aràbia Saudí i no cal que facin tants plans.
Marc, no, és veritat, Marc, diguem, que la part de relat la compleix completament. Un jugador que ha nascut aquí, que és el millor jugador de la història del futbol, l'associació Messi-Barça dona prestigi, ens torna a situar el mapa en moltíssimes coses i a part recuperem una associació que pot donar molts ingressos a nivell econòmic.
A veure què passa. Marc, moltíssimes gràcies, una abraçada com sempre.
Una abraçada forta.
Gràcies. Adéu-siau. M'agrada escoltar la gent que ens ajuda a descodificar tot això, perquè de vegades el tema dels números és complicadíssim, i heu vist que el seu balanç és la Lliga podria dir que no, però és probable, el més probable és que digui que sí, i que Messi en aquest cas reuniria en una sola persona un interès econòmic i un interès esportiu. Insisteixo, vostè ja veig que fa cares de... Esteu parlant d'un tema i al final no vindrà? Vostè fa aquesta cara.
Que jo sé que no, ja et dic ara que sé que no vindrà. Molt però bé. També no. Diré ara una
altra cosa. Quina font té vostè?
No et puc dir la font.
Vicentos y Deportes.
Però et dic una cosa que és la pura veritat. A Madrid, que poden dir sí que esto va muy bien para la Liga, tot això, no voldran mai que el Messi torni a Barcelona. Si el... això ja hi pots pujar de
peus. Si el pla de viabilitat el tomben, això serà un esglaó més a favor
ja
de la seva teoria.
Ja hi pots pujar de peus que a Madrid no volen que Messi torni a Barcelona.
Bueno, anem tardíssim, però el tema s'ho mereix i és molt interessant, i segur que Ernesto Kaiser, que el saludarem, també està escoltant atentament aquest tema, perquè em consta que tot això del Barça ho segueix no, amb interès.
Sí,
però
Marta,
atenció al que explicarem ara mateix.
Atenció. RAC1 us convida al partit de la final de la Champions League femenina.
Home, bravo!
Sí, senyor.
Bravo!
Partit que, recordem-ho, disputarà aquest dissabte 3 de juny entre el Barça i el Wolfsburg. Aleshores, partit a les 4 de la tarda a l'estadi del PSV Eindhoven. El que tenim són 20 entrades dobles per sortejar. 20 entrades dobles per sortejar. Si voleu participar, només cal que entreu a qualsevol de les nostres xarxes socials, les xarxes socials del Versió RAC1, Twitter, Instagram o Facebook, i ompliu el formulari que allà trobareu. Entre tots els que us apunteu des d'ara i fins les 7, sortejarem, disculpeu, ho he explicat malament, són 10 entrades dobles. Són 20 entrades en total. Són 10 entrades dobles. 10 entrades dobles. I els guanyadors rebreu a partir de demà un correu electrònic de confirmació juntament amb les entrades. Sobretot, tingueu en compte que el que sortegem són les entrades i això no inclou el desplaçament.
Ah, vale.
Fins les 7 de la tarda teniu temps per omplir aquest formulari que trobareu a les nostres xarxes socials, Twitter, Instagram o Facebook.
Què hem de fer? Repetim-ho.
Doncs entrar a Twitter, Instagram o Facebook, entrar en aquest formulari que hem adjuntat en aquestes xarxes socials i apuntar-se al sorteig. Teniu temps fins les 7 de la tarda. Recordem que el partit es jugarà a les 4 de la tarda d'aquest dissabte a l'estadi del PSV Eindhoven i són les entrades el que sortegem, no el desplaçament. 10 entrades dobles.
Vinga, va, animeu-vos. Plan d'última hora, que sempre són els que funcionen millor i segur que veureu un partidàs. Ara tornem.
RAC1. Hi poso primer les salsitxes i després les costelles, o millor al revés?
Lluís, sisplau, pots deixar la barbacoa d'exposició d'IKEA, que ens està mirant tothom.
A IKEA Sabadell obrim el festiu dilluns 5 de juny perquè t'hi sentis com a casa. Més a IKEA.es/Sabadell.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra boutique Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vilavila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vilavila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Arriba per primer cop a Barcelona el Ballet Clàssic de Cuba. La companyia del mestre Alonso embruixarà el Teatre Apolo amb El Lago de los Cisnes.
Tres úniques setmanes per gaudir d'un dels clàssics del ballet amb una de les millors companyies del món.
El Lago de los Cisnes, del 16 de juny al 2 de juliol al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
RAC 1. RAC 1 presenta les finals de l'NBA per primera vegada senceres en català. Denver Nuggets Miami Heat, l'emoció del bàsquet nord-americà cada matinada de partit amb l'estil RAC 1. Amb la redacció d'esports i estrelles convidades, amb participació dels oients, concursos i moltes sorpreses. Tothom despert pel millor bàsquet a RAC 1. La nit és nostra.
RAC 1. Tots som 1.
Disculpeu que anem molt tard, però teníem una conversa molt interessant amb el Marc Siri al voltant d'una notícia que ell, de fet, ha desmentit, que és aquesta estratègia per fitxar Leo Messi. Albert Bassas, bona tarda.
Bona tarda.
Suposo que escoltant atentament, no?, el que deia
tant,
el Siri, que
escolta'm, molt interessant.
Que aquesta mena d'entente no funcionarà i que el fitxatge, si s'ha de fer, no es farà d'aquesta manera. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
En marxa les reunions de Pere Aragonès amb els partits independentistes per buscar la unitat de cara a les eleccions del 23 de juliol.
Sí, ara mateix el president està reunit amb la CUP i més tard ho farà amb Junts. Les reunions s'estan fent al Parlament. Anem cap allà, Adrià Santasusagna.
Ja fa una hora que el president està reunit amb Dolors Sabater i Eulàlia Reguant de la CUP. Aragonès vol buscar fórmules per mirar de recuperar la unitat del moviment independentista després de la patacada de les eleccions municipals. De moment, la CUP ja ha deixat clar durant les darreres hores que no veu gens bé la llista unitària i que el que cal és fer un debat i una reflexió profunda però lluny dels processos electorals, que no vagi lligat al 23J. De fet, els copaires encara no han ni decidit si es presentaran aquestes eleccions espanyoles. Aragonès, que està reunit amb la CUP i d'aquí una hora ho farà amb Junts per Catalunya. Es trobarà amb Laura Borràs i Jordi Turull, qui precisament va fer la proposta de llista única al Congrés.
El govern espanyol atura els canvis de la nova selectivitat fins després de les eleccions. El Ministeri d'Educació diu que ho fa per responsabilitat. Diu que haurà de ser el nou govern qui decideixi el futur del decret que regula la prova d'accés a la universitat. Les noves PAU havien d'entrar en vigor de forma progressiva. Si no s'hagués aturat el procés, en principi els primers canvis s'havien d'introduir l'any que ve. Pel que fa a la selectivitat d'aquest any, encara no hi haurà cap canvi. De moment, els canvis fins ara plantejats per la Moncloa per la nova selectivitat havien generat molt rebuig, sobretot l'anomenada prova de maduresa que pretenia avaluar en un únic examen les assignatures de català, castellà, anglès, història i filosofia. De fet, aquesta opció ja es va desar en un calaix. I aquesta hora arrenca de nou el Primavera Sauna al Parc del Fòrum de Barcelona. Ho fa amb el primer dels concerts de la jornada inaugural que tindrà com a gran cap de cartell els britànics Pet Shop Boys. Fins diumenge es calcula que hi assistiran més de 200.000 persones. Anem-hi en directe, Eudald Martínez.
Sí, una jornada inaugural que ha començat ara a les 5 de la tarda amb l'actuació dels madrilenys La Paloma, una de les bandes de rock emergent més prometedores de l'estat. Dominen prou feines, però poc més d'un centenar de persones entre el públic, una assistència que es preveu que vagi creixent al llarg de la tarda i més, però les actuacions continuaran amb Jake Book i el pop electrònic dels australians Confidence Men. Per veure Pet Shop Boys de l'escenari caldrà esperar fins un quart de 7, un quart de 10 del vespre. La jornada inaugural no s'ha de ser abans de la pandèmia, sobretot
i a aquesta hora també tenim en marxa una roda de premsa inèdita de la NASA. L'agència espacial presenta el seu primer estudi independent sobre ovnis. De moment, els ponents han dit que l'objectiu de tot plegat no és donar resposta sobre la naturalesa dels ovnis, sinó proporcionar un full de ruta per estudiar-los. Han destacat la importància d'acabar amb l'estigma que tenen els fenòmens no identificats. La NASA explica que publicarà un informe definitiu a finals de juny. I ara els esports amb Albert Bassas.
Pendents a aquesta hora de l'Esport en Directe, d'una banda amb l'Atlètic Barceloneta, que fa uns instants acaba de classificar per les semifinals de la Champions de waterpolo després de guanyar el Lluc de Dubrovnik per 11-9. Ara s'enfronten per un lloc per la final el guanyador del Novi Belgrad Olympiacos. I l'altre amb el tennis i el partit de segona ronda que juga des de fa una estona el murcià Carlos Alcaraz contra el japonès Taro Daniel, de moment amb domini per Alcaraz, que ha guanyat el primer set per 6-1, tot i que ara mateix perd el segon per 3-1. També juga aquesta hora el castellonenc Roberto Bautista, que s'ha endut el primer set contra el peruà Varillas. Tot plegat el dia que RAC1 hem avançat que l'espanyol portarà el seu descens a la justícia ordinària per les decisions arbitrals que l'han perjudicat durant la temporada. Serà un procés paral·lel a la impugnació del partit contra l'Atlético davant la justícia esportiva, sobre el que competició ja s'ha pronunciat avui denegant el recurs de l'Espanyol. Ara recorreran la decisió a apel·lació i, si calgués, també al TAT. Encara en futbol, el Girona ha fet oficial la renovació avui de Mitchell fins al 2026 i, per acabar, una previsió per aquest vespre, la disputa de la final de l'Europa League entre el Sevilla i la Roma a partir de les 9.
I pel que fa al temps, continua plovent en força comarques i ho continuarà fent sobretot a les de Lleida, Girona i Barcelona, tot i que amb tendència a anar a la baixa. Demà al matí hi haurà precipitacions en àrees de Ponent i al sud. Durant la tarda descarregaran ruixats i tempestes en moltes zones interiors del centre i el nord. Les temperatures recularan de 2 a 4 graus, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona.
RAC 1. Aquest cap de setmana, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Dissabte viurem la final de la Champions femenina de futbol. A més, al Palau Blaugrana, Barça-Inter, play-off semifinal de la Lliga de Futbol Sala. Serem el Barça Atlètic Real Madrid-Castilla, semifinal anada per pujar a segona. Diumenge viurem el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya i l'última jornada de Lliga a Primera, Osasuna-Girona, Celta-Barça i Espanyol-Almeria. A més, els play-off de la Lliga ACB i la final a 8 de la Champions masculina de waterpolo. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Barça, l'Espanyol i el Girona juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. Versió RAC1 amb Marc Serra.
Tinc molta curiositat per saber on era i què feia el periodista escriptor Ernesto de Kaiser quan es va assabentar de la convocatòria d'eleccions del 23 de juliol. Ara li preguntarem. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Marc.
Com estàs?
Bé, vull que vengui el Messi al Barça. Aquest és el desafiament de la Porta. La gran encaixada de mans, la Porta Messi. Per quant?
Aquesta és la pregunta. Per quan? Bueno, és doble. Per quan i per quant? Que en català, quan poses una T final,
sí, sí,
vol dir per quants
sí,
diners,
sí,
també.
Sí, per quant. Sí, sí.
Ho segueixes, això, Ernesto, o no t'interessa gaire?
Molto. Molt. Me interesa muchísimo. Es mi sueño, que venga Messi al Barça. El sueño político no lo digo.
Ernesto, aquests dies, després de la convocatòria, hi ha dos maneres d'analitzar-ho, i tinc molta curiositat per saber la teva. Pedro Sánchez és un geni, un estratega, perquè ha posat contra les cordes i obliga a diversos partits a pronunciar-se i a fer pactes i aliances, o no tenia més solució, estava atrapat i de perdidos al río. Com ho veus?
Bueno, permítame que te diga, yo no soy Juana Dolores, acabo de tuitear la magnífica entrevista de Juana Dolores, me pareció extraordinaria. Me pareció, bueno, que quiero felicitar a Xavi Grase, que es amigo mío. Me ha parecido extraordinaria, sí, sí. No he podido, vamos, la he disfrutado, sí. Y sobre
son
todo
17 minutos sensacionales, sí, sí.
Sí, pero ¿cómo lo ha manejado Xavi? Mm. Claro que es un diplomático, habría que nombrar ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, yo no soy Juana Dolores, lo digo, pero yo quería no hacer nada de lo que hace Juana Dolores, pero sí quería leerte algo que me ha mandado un grupo de mujeres de Galapagar, que tiene que ver con lo que me has preguntado,
sí.
Es decir, con Pedro Sánchez, sí. Y todo eso.
Sí.
¿Puedo hacerlo?
¿Y tan?
Vale. Si yo fuera Pedro Sánchez, dicen las mujeres, si yo me presentase a las elecciones generales, tendría muy claro mi programa electoral. En primer lugar, convocaría una rueda de prensa y diría: el pueblo siempre tiene razón. He entendido muy bien lo que quiere la mayoría de los españoles. Así que no es necesario que Feijóo pida la derogación del sanchismo. Lo derogo yo, Pedro Sánchez. Queda derogado el aumento del salario mínimo. Volveremos a los 600 euros. Queda derogada la reforma laboral. Volveremos a la de Fátima Báñez, la ministra de Trabajo del PP. Queda derogada la ley de vivienda. El que pueda pagarse el alquiler, que ponga el propietario, bien. El que no pueda, pues allá él. Bajaré todos los impuestos a las grandes fortunas, ¿eh? Que quede claro. Desaparece el ingreso mínimo vital. queda derogada la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas Víctimas de Trata, Explotación Sexual y en Contextos de Prostitución. La bajada del IVA del 10 al 4% de los productos de higiene femenina, preservativos y conceptivos no medicinales. Y resumiendo, quedan derogadas todas las medidas en favor de la igualdad. Los 20.319 millones de euros, es decir, un aumento del 387% para políticas públicas destinadas a avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se dedicarán a luchar contra ETA. Sí, contra ETA. Contra el grupo terrorista que ya no existe. Se acabarán los ERTES, las moratorias y cualquier tipo de protección ante nuevas pandemias a situaciones o situaciones de alto riesgo para la población. Ni estados de alarma, ni dinero público para vacunas, mascarillas, ni atención sanitaria a contagiados. A cambio, barra libre para las cañas. Se acabará con las becas para los más necesitados. Las becas serán para los ricos. Se aumentarán las partidas económicas para los colegios privados y concertados. Todos los inmigrantes tendrán un plazo de un mes para largarse de España. Ni un inmigrante en este país. Ya os la arregláis para que limpien vuestras casas, cuiden de vuestros mayores y recojan vuestras cosechas. Las pensiones bajarán a las cuantías que estableció el Partido Popular y de subidas conforme al IPC, nada de nada. Como bajaré los impuestos, la sanidad y la educación no tendrán financiación pública. Así que os pido que no enferméis por vuestro bien. Bueno, no os canso más. Haré lo que habéis dicho que haga en las elecciones municipales y autonómicas. Buenos días y que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Déu-n'hi-do. Home, reflecteix perfectament un corrent de pensament del que hi ha ara i del que pot venir més endavant. Això és evident. Però, Ernesto, és una bona jugada o no?
Bueno, yo creo que no tenía muchas alternativas Pedro Sánchez, esto lo digo retrospectivamente. Ellos consideraron la noche del domingo una alternativa, que es la de poner fin a la coalición y el último tramo de 6-7 meses del gobierno hasta diciembre. Las elecciones iban a ser el día 3 de diciembre. Sí. Pues el último tramo es seguir solos y tal. Lo que pasa es que esa es una alternativa teórica, porque no era viable, suponía echar a Unidas Podemos del gobierno y por lo tanto tener no una oposición, sino tener dos, es decir, la oposición de la derecha y la ultraderecha, PP y Vox, y también la oposición de Unidas Podemos, que indudablemente iba a sacar partido de ser la oposición de izquierda en el Parlamento.
Per tant, tu no ho veus com s'ha explicat últimament, no? Com un gir de guió d'un geni, d'una estratega, sinó per necessitat.
No, yo discrepo, yo leo los artículos y veo que gente muy sesuda escribe unos artículos extraordinarios, diciendo que la situación es compleja, pero dicen, no, es que este Pedro Sánchez ya ha puesto la pelota en el tejado de Feijóo, se ha sacado el tema, ya no se va a festejar la victoria. Eso son chorradas, y como se decía en mi tiempo, el periódico del día, cuando solo había papel, sirve para envolver los restos del pescado de la noche y tirarlos al cubo de la basura. Para eso servían los periódicos. Entonces, hombre, están bien escritas esos artículos, son muy ingeniosos, pero la realidad es la única verdad. Y la realidad es que ha habido aquí un avance de Feijóo, del PP de Feijóo y de Ayuso, en toda la línea y en unas proporciones que el Partido Socialista y en particular el presidente de gobierno no pensaba. Entonces, ante esa situación, yo creo que él no tenía muchas alternativas, y la única alternativa era decir, vamos a intentar dar el último combate, le dernier combat, que dicen los franceses, y oye, si no les gusto a los españoles, pues o sea, allá ellos, ya me buscaré un trabajo.
Vostè ho interpreta com una fugida endavant, com un últim cartuch.
Eso es. Entonces, me remite a una cosa que ya comentamos aquí, no me acuerdo si con usted o con Tony, a una conversación después que tuve una reunión en Moncloa con Óscar López, el director de gabinete de Pedro Sánchez, donde él me decía con una sinceridad total, pavorosa, me decía, mira, nosotros no podemos hacer más. Nosotros podemos ayudar a Sumar, a que se una con Unidas Podemos. Eso podemos hacerlo y lo haremos, apoyaremos a Yolanda Díaz en lo que sea. Pero lo que nosotros no podemos es hacer más respecto al problema que tenemos. Y el problema que tenemos es que aquí hay una foto instalada, una idea instalada en amplio círculo de la población, y es que Pedro Sánchez se levanta todas las mañanas, se mira al espejo y dice, ¿qué putada puedo hacer para destruir España hoy? Eso no tiene cura. Nosotros no podemos hacer más. Quiero decir, hemos tomado las medidas económicas que nos parecían bien, la inflación está descendiendo y va a descender más, pero lo otro nosotros no podemos. ¿Qué podemos decir? ¿Que no es verdad? Bueno, pues decimos que no es verdad, que Pedro Sánchez, más bien todo lo contrario, que se levanta todas las mañanas intentando hacer el bien a España. Claro. Pero está instalada la idea de que no hace más que mirar hacia el espejo y preguntarse qué putada puedo hacer para destruir España.
Escolti'm, vostè diu que, clar, els anàlisis els estem fent passada la campanya electoral. Ara que ja tenim resultats de la campanya electoral, vostè s'atreveix a predir què pot passar el 23 de juliol?
Es muy difícil. Si ellos en Moncloa piensan así como yo le he transmitido...
Sí.
Imagínese nosotros, usted y yo, usted y Tony.
Si ells ho veuen negre, vol dir que és negre.
Eso es. Entonces, yo lo que creo es que él ha hecho lo que se llama un último aldabonazo, y yo lo recordé en una crónica que he escrito estos días en el periódico, y no sé si, digamos, él va a hacer con este último aldabonazo aquello que hizo Eduardo Chivás. No es un personaje que sea muy conocido, era el personaje de un partido democrático cubano en el año 51 y tenía posibilidades de ganar la presidencia de Cuba contra un partido y un dirigente corrupto que acababa su presidencia, Carlos Prioso Carrás, y entonces Eduardo Chivás tenía un programa muy popular en la Radio Nacional Cubana y hizo un discurso, pidió a la gente de Cuba que se levante contra la corrupción, cogió una pistola, se la apoyó sobre el vientre y dijo, cubanos, este es mi último aldabonazo, y se disparó. 11 días después murió. Esta historia del último aldabonazo es una historia de interés, porque bueno, él no veía cómo movilizar a la población cubana contra la corrupción del gobierno de Prioso Carrás y se sacrificó. No va a pasar lo mismo con Pedro Sánchez, no dramaticemos. La política no discurre por esos caminos en estos tiempos, pero lo que sí creo es que es muy difícil lo que él va a hacer, en el sentido digamos, ya no solo que gane y sea presidente otra vez, sino que si hay una tendencia en el voto, es muy difícil, y esa tendencia se viene acumulando, es muy difícil en el curso de un mes y medio de una campaña romper esa tendencia por un lado y para ello movilizar a los a algunos sectores de la población que tienden a abstenerse.
¿Usted cree que Pedro Sánchez está pensando en plegar, en dejarlo?
Yo pienso que él está tiene como alternativa la posibilidad de marchar. Sí, creo que tiene esa posibilidad de que él tendrá que dejar la política, probablemente, si es derrotado, y dejar que, bueno, pues haya una sucesión en el Partido Socialista. Yo no lo veo encabezando nuevamente una oposición en el Congreso de los Diputados. Tengamos en cuenta que él ha tenido que luchar contra su propio partido primero, y por lo tanto, tal. Pero no lleguemos a ese punto, porque eso ya es llegar al borde del precipicio. Uh-huh. Lo que yo creo es que, de todas maneras, la victoria de Feijóo tiene que asegurarle la Moncloa, y eso habrá que verlo. Uh-huh. Puede ganar las elecciones, pero puede tener dificultades en tener acceso a la Moncloa. Todo lo que dice Feijóo, lo que ha dicho hoy ante el círculo ecuestre,
sí,
todo eso es muy bonito, y te reciben y dice, me parece que el director general o el presidente del círculo ecuestre dice, no, la próxima vez que usted venga aquí ya podrá ser presidente. Bueno, supongo que eso lo desea el círculo ecuestre. El círculo ecuestre desearía, me gustaría oír esas palabras, porque lo ha dicho, y con lo cual un sector de la clase pudiente, de la clase ecuestre, por así decir, de la clase ecuestre, nunca mejor dicho, sí, sí. Ya lo ve como presidente, ¿no? Ya lo ve como presidente.
Feijó ha parlat d'obrir una nova etapa política en la qual Catalunya i els seus interessos siguin prioritaris i ha lamentat que el conflicte català s'abordés des del PP com un tema que no es podia solucionar i fos una mena de tema crònic. Això és que ha dit Feijó al Círculo Ecuestre.
Qué cara, qué cara. Qué cara, y Ayuso atacando a Cataluña todo el tiempo, a los independentistas catalanes. ¿Y con quién va a ser el acuerdo? ¿Con el PP catalán? ¿Con quién va a ser? ¿Con las fuerzas que no son, son las fuerzas que la ataca? El ataca a Esquerra Republicana, a Junts, ataca a todo el mundo que tenga un viso de catalanismo. ¿Qué pasa? ¿Que va a resucitar a quien dice que ha sido su gran amigo? Lo dice él, a mí no me consta que haya sido más que un comilitón, el señor Piqué, que se ha acordado de él hoy en el Círculo Ecuestre y que dice que cada vez que viene a Barcelona se ha acordado de él. Entonces, lo que digo es que lo que dice respecto de Cataluña es, vamos, es muestra el cinismo de Feijóo. Es el cinismo de Feijóo. Ahora resulta que el gobierno de Mariano Rajoy, su compatriota y su paisano, y con militón, resulta que sostuvo que el problema era que sostuvo que el conflicto catalán no tenía solución, se cronificaba. Pero vamos a ver, ¿quién reprimió el 1 de octubre en Cataluña? ¿Quién ordenó la represión? Con un referéndum que no tenía ninguna vinculación de carácter, no planteaba, no era vinculante desde el punto de vista jurídico. ¿Se podía haber ahorrado la represión? ¿Y la defensa de que eso fue un golpe de Estado, cuando la sentencia de octubre del 2019 dice que no es un golpe de Estado? Dice que con todo lo que se hizo, que fue una ensoñación y que solo se resolvió publicando el artículo 155 de la Constitución en el Boletín Oficial del Estado. Pero hombre, no sé, yo creo que un sector del PP lo que le está pidiendo es que aplique el 155 permanente. ¿Y qué va a hacer con Herri Batasuna? Con Herri Batasuna, con EH Bildu. Sí. ¿Va a legalizarlo? ¿Va a ilegalizarlo? ¿Cómo va a ser? Bueno, es una coalición, no se puede ilegalizar partiendo de esa base. Pero bueno, la ley de partidos es para los partidos, no para las coaliciones. Pero tiene todo su partido, toda su campaña está... Su campaña, la que hizo y la que va a hacer, está estructurada sobre la base de ETA y la base del ataque al independentismo. Y ahora resulta que Cataluña, en fin, ahora coquetea con Cataluña. Bueno, ya sé lo que pasa. Él coquetea con esos burgueses que están reunidos en el círculo ecuestre y a quien él considera que son de los suyos. Pero la Cataluña real él no la ve.
Avui, Ernesto, no tinc gaire temps per la nostra conversa, però sí que voldria preguntar-li per a Barcelona. Barcelona, les negociacions després de la victòria de Trias també s'han vist afectades per tot això que estem comentant, per l'avançament de les espanyoles. Jo no sé si veu la possibilitat de que Trias no sigui alcalde.
Hombre, yo pienso que Trias ha ganado en escaños... Tiene todas las papeletas para ser el alcalde. Pienso que va a ser muy difícil estructurar un frente para evitar que Trias sea alcalde. Me parece que el PSC ha hecho una estupenda elección en toda Cataluña, pero le ha faltado. Eso no quita lo bailado. Quiero decir que Collboni ha hecho una elección muy buena, el PSC ha hecho una elección muy buena en Cataluña, tendrá que negociar en las distintas provincias como se estructuran los gobiernos, los ayuntamientos, pero no veo realmente una situación en la cual, es posible, porque todo es posible, evidentemente, y, hombre, Colau fue alcaldesa con el apoyo de Manuel Valls, ¿no?, y había perdido las elecciones por unos miles de votos ante Ernest Maragall, pero... veremos a ver, esto complica todo, me refiero a las generales, en el sentido de que coloca en un segundo plano todo el tema de los gobiernos autonómicos, y los gobiernos autonómicos por un lado y los gobiernos municipales tardarán probablemente más tiempo en constituirse, porque claro, Feijóo ahora va a tener la excusa en materia autonómica, y en materia autonómica tiene más posibilidades, de que no le interesa pactar con Vox. Imagínense haciéndose la foto en todos los gobiernos autonómicos, el PP y Vox, haciéndose la foto y las cámaras. Bueno, a lo mejor muchos medios no las reproducen, porque eso es lo que pasa en este país, pero será muy difícil que se pueda ocultar eso. Lo de Castilla y León se ha generalizado ahora. Entonces, bueno, puede ralentizar la formación de esos gobiernos, pero... Y después le digo una cosa, Marc, yo no sé si la población española se va a ver horrorizada por eso. Yo ahí no yeah. Pedro Sánchez lo piensa, pero yo no lo veo así. Yo esa idea del peuple de gauche que existe en Francia, y que Pedro Sánchez ha hecho una apelación al peuple de gauche. Bueno, eso suena muy bien en francés, pero yo en España el peuple de gauche yo no lo veo.
Sí, sí. Ernesto, el dijous 8 de juny què fa? Té l'agenda plena, em sembla, no?
El 8 de junio.
Sí, a les 7 a l'auditori Penguin Random House de Barcelona.
Ah, la presentación de del libro, la presentación del libro, sí. Sí, Jaque Mate.
Operación
Jaque Mate.
Operación Jaque Mate.
Sí, yo la verdad es que deseo que venga mucho la gente. Va a ser un acto muy interesante, porque he invitado a Martín Rodríguez Sol, que fue fiscal superior de justicia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, fiscal del TSJ de Cataluña en aquella época, en el año 14 cuando se inicia en el año 12 cuando se inicia la Operación Cataluña. Perdió su puesto por querer investigar, abrió diligencias contra el diario El Mundo, que era el cañón Berta de Villarejo. Cañón Berta significa un tipo de cañón alemán de artillería muy muy fuerte, y entonces Villarejo se refiere siempre a su cañón Berta, que era El Mundo.
Entonces,
va a estar él y vamos a hacer un balance. Hoy me ha escrito un amable WhatsApp diciendo: nos lo pasaremos bien.
Y tan.
Y Martín es muy es fantástico. Le mando un abrazo desde aquí.
Dijous 8 de juny a les 7 a l'auditori Penguin Random House de Barcelona. I li he de dir, Ernesto, que hi ha molta gent que ens està escrivint que volen recuperar l'inici de la seva secció, que els ha agradat molt com vostè avui ha començat aquesta secció.
Sí?
Sí. Sí.
Ah, qué bueno. Se lo saludamos a las mujeres de Galapagar. Déjeme decirle que yo publico hoy una historia sobre el tema de Alberto Rodríguez, porque es un tema que la prensa española ha abandonado, y yo suelo ser el padre de los temas abandonados de la prensa española. Bueno, cuando hay una injusticia, pues uno se sensibiliza, ¿no? La expulsión de este hombre por Meritxell Batet, la presidenta del Parlamento Español, de las Cortes, fue un acto absolutamente injusto, una decisión de hecho, no razonada, desmotivada, y eso fue objeto de dos recursos. Lo que es un escándalo es que un recurso de amparo de urgencia no se ha resuelto desde enero del 2022, cuando se presentó. Estamos en el 2023, a él se lo expulsó, se lo condenó por una multa de 45 días de inhabilitación, y la presidenta del Congreso interpretó, después de hablar con Marchena, o mantener contactos, mejor dicho, con Marchena, de hacer una consulta, decidió que le expulsaba por su propia cuenta y nombre. Ni siquiera lo pasó a la comisión del estatuto del diputado, como lo sugirió acertadamente uno de los miembros de la mesa, Gerardo Pizarello, de los comunes.
Sí, sí.
Entonces, eso está calibrando el Tribunal Constitucional, si lo trata el 21 o 22 de junio. La devolución del escaño sería simbólica, porque ya sabe que se han disuelto las Cortes.
Exacto.
Y por lo tanto la legislatura ha terminado. Pero las dos sentencias que se discuten son muy importantes, porque tratan de fijar jurisprudencia constitucional sobre un tema que no lo hay. El hecho de poner en un fallo de una sentencia que ha sido condenado a una pena de prisión de 45 días, un mes y 45 días, que es sustituida por una multa, porque la pena de prisión mínima que se exige según nuestro Código Penal son 3 meses. Por lo tanto, no es una pena de prisión, es una prisión de 45 días. Y entonces, si se sustituye en el fallo como lo dice la sentencia contra Alberto Rodríguez, que la prisión de 45 días es sustituida por una pena de multa,
¿sí?,
de 90 días, uh-huh, eso te origina la pérdida del escaño para siempre. ¿Eso es correcto o no es correcto? El Tribunal Constitucional lo tiene que aclarar.
Doncs això ho haurem d'analitzar. Ernesto, ho hem de deixar aquí perquè no tenim més temps. En parlarem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una forta abraçada. Adéu-siau.
Versió RAC 1.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
1 milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet i t'oferim tot el que necessites per continuar creixent. Fibra, mòbil 5G Plus, centraleta... Impulsa el teu negoci amb Love Empresa. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empreses, el teu negoci també.
Vols encaminar el teu futur professional en el món de la imatge digital?
A l'IDEM Barcelona pots estudiar les carreres d'animació, videojocs i disseny digital en una de les millors escoles d'Europa. Converteix la teva passió en una professió de gran futur.
Les millors empreses confien en nosaltres. L'IDEM Barcelona és la teva elecció.
Més informació a lidembarcelona.com.
Fira de la Gamba a Palamós.
El dissabte 10 de juny, degustacions de gamba de Palamós a la planxa i plats elaborats amb gamba palamosina. Mostra de productes gastronòmics, visites guiades a la llotja i a les barques, show cookings i molt més.
T'esperem el dissabte 10 de juny al port de Palamós.
Apunta't a la Festa de la Gamba.
Amb molt de gust.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Firca.
Firca. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Firca compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a fircajewels.com o al 93 215 76 78. Arriba.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900 26 40 02 o entra a riagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
El que esperes que t'expliqui del meu viatge? He estat en una illa. El que t'explico realment.
M'he vist els peus a través de l'aigua i peixos de colors i la brisa i cinc nits i Balears o Canàries i en veig online i un hotel de 4 estrelles i des de 326 euros. Si vols explicar-ho tu, Nautalia Viatges, que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Miquel Sureda, bona tarda.
Molt bona tarda.
T'estàvem esperant amb ànsia, eh?
Home,
professor i investigador d'enginyeria aeroespacial de la UPC de Terrassa, que l'hem convidat a veure una roda de premsa. Una mica potser com l'has definit abans, aquesta roda de premsa de la NASA?
Crec que era un plomazo o algo así.
Però a nosaltres ens interessa perquè és la primera vegada a la història que la NASA aborda d'aquesta manera, no? D'una manera oberta, el fenomen ovni. Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
Tu t'agraden els ovnis, eh?
M'encanta.
Allà a Banyoles, què?
Contínuament.
No, allà saps que tenim molts misteris al voltant de l'estany. No d'ovnis, però sí de fenòmens paranormals.
Entren i surten, entren i surten.
Sí, hi ha una comporta allà a l'estany i entren i surten d'allà.
Sí.
Ara en parlarem, però abans hem de netejar. Hem de fer una mica de neteja.
Doncs sí, perquè torna el primer detergent líquid per la roba fabricat a Catalunya, que és, senyor Marcelí...
Detersolina, ara.
Efectivament, el de tota la vida. Una nova gamma de detergents sostenibles, responsables amb el medi ambient i amb envasos fets de plàstic reciclat que acaben de renovar la seva imatge. De Tersolín Ultra per protegir els colors, o de Tersolín Mixto per rentar junta roba blanca i de color, o el de Tersolín Sport que neutralitza les olors. Els detergents de Tersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. El trobareu al vostre supermercat.
I m'han explicat que hi ha molts extraterrestres que venen a comprar
de Tersolín, eh? Sí.
Perquè sou que per allà no n'hi ha.
Miquel, quina importància li dones a aquesta roda de premsa que ha començat, Míriam, a 4:45, no?
4:45.
I que encara dura.
Ui, sí, durarà 4 hores, eh?
4 hores? Sí, sí, sí. A veure, què m'expliques?
Bueno, jo li dono importància, el que passa és que probablement ha defraudat una mica les expectatives, perquè
vaja,
quan es parla d'ovnis, i sobretot si la NASA diu parlarem sobre ovnis, tothom es pensa que
hi haurà un anunci, no?
Que hi haurà un anunci definitiu de que, hi ha, de que el Donald Trump, tothom sabem que és òbviament un extraterrestre. Però el que estan fent, i de fet l'estudi aquest de la NASA, en realitat en ningú moment han dit anem a buscar ovnis, el que estan fent ells durant aquests, han agafat un panell de 16 experts de tot tipus, periodistes, científics, inclús un exastronauta, i el que estan fent és estudiar les dades que tenim, totes aquestes dades recopilades al llarg de dècades, per veure què hem de fer per en el futur tenir dades bones per poder realment fer ciència amb aquestes dades. O sigui, ells el que venen a dir és, les dades amb les que estem treballant i amb les que es treballa ara, la majoria són molt dolentes, són fotos preses sense gaire context, no sabem quin dia es va prendre, cap on enfocava, si hi havia el sol o no fent un reflexe, i amb això no podem fer ciència real, no podem treure conclusions realment concloents. Aleshores, el que faran és unes recomanacions, i per això dic que és una mica avorrit, perquè ara estan parlant de que si el sensor és un radar no sé què s'ha de fer tal...
O sigui, ens estan dient ara com s'haurien de prendre aquestes imatges.
Ens donen una sèrie d'informacions sobre una fulla de ruta de què s'ha de fer i una sèrie de recomanacions sobre com prendre aquestes imatges perquè en el futur, realment amb les noves imatges que es vagin prenent, es pugui arribar a conclusions de efectivament això no es pot explicar amb els objectes que tenim a la Terra, aquest tipus de coses.
Però que es faci això, que abans ho estàvem discutint amb el senyor Marcelí, és una mena d'acceptació, no?, d'aquest fenomen per part de la NASA?
Bueno, el fenomen OVNI, inclús la gent de ciència l'acceptem en el sentit de que hi ha objectes que són no identificats.
Però no accepteu que siguin extraterrestres.
Bueno, jo no és que ho accepti o no ho accepti, jo no tinc, jo no he vist, no sóc expert en el tema, però no he vist mai unes dades que siguin totalment concloents, que digui sí, efectivament això, no hi ha una altra manera d'explicar-ho, però que hi ha observacions que són difícils d'entendre i que per tant són no identificades, està clar. També ens hem de preguntar no identificades per qui, perquè aquí hi ha molts nivells, no? No és el mateix que sigui un estament civil o un estament militar, que potser saben que hi ha una sèrie d'objectes, inclús satèl·lits, espia, que la gent no té monitoritzat, per tant, bueno, nosaltres no identifiquem moltes coses que potser altra gent sí identifica.
Clar, però m'estàs dient una cosa, ara el senyor Marcelí vol intervenir, que és un tema que ens interessa molt, d'acord, o sigui, avui ens diuen, val, ens ho anem a prendre seriosament, anem a fer una plantilla del tema OVNI, però si bona part de tot això forma part d'experiments i operacions militars, ja podem anar agafant plantilles, que no tindrem mai tota la informació. Veurem una cosa al cel que nosaltres anotarem l'hora i la velocitat a la que passa, però resultarà que serà una prova militar. Què ens servirà d'això?
Bueno, a nosaltres potser no, però si realment hi ha... Una de les frases que han dit que és xula és bàsicament que està en l'esperit de la NASA i en l'esperit de la ciència intentar trobar respostes al que ara mateix no en té. De fet, la ciència avança així, amb una cosa que no sabem com funciona, no sabem per què funciona d'aquesta manera, intentar entendre. Aleshores, el que estan fent ells és això. Evidentment, quan siguin objectes que estan classificats i que no els podem veure, doncs no ens ho diran, però com a mínim ells sí que tindran aquesta informació.
Han denunciat fenòmens que s'han estudiat però que no tenen informació? O sigui, què hem dit que bueno, podia ser però no sabem si ho és?
Vols dir avui?
Sí, sí, sí.
Sí, han explicat una sèrie de fenòmens, han parlat molt generalment, però sí que han parlat d'alguns fenòmens concrets pels quals no tenien explicació, i en alguns han dit que la possible explicació podia ser X, i en alguns han dit que no hi havia explicació ara mateix.
És admeten que hi ha coses que no es poden explicar.
Bueno, que no es poden explicar amb les dades que hi ha.
Com és que els falta informació.
No, sí.
Però el problema és que no sabem qui les té, aquestes dades.
Ja t'ho explicaré. Jo que veig moltes documentals d'aquests dels ovnis.
Sí. No tinc cap dubte que m'explicarà vostè.
Sí, perquè veig molts documentals. I resulta que hi ha molts, ara ja han sortit imatges de caces, de pilots de caça, que han fet imatges d'això i han perseguit ovnis. I després, també, que fins que no es jubilen molts d'aquests pilots aeris normals, no comencen a explicar
avui
coses.
avui hem rebut, avui, Miquel, hem preguntat a la gent si havien vist fenòmens ovnis i hem rebut alguns, algunes comunicacions d'algú que assegurava ser, no?
Coses estranyes.
Un pilot.
La gent que... No, hi ha hagut un pilot que ens ha dit que va treballar durant molts anys i que des de terra havia vist fenòmens meravellosos, però ha dit que cap d'ells no, o sigui, cap d'ells no era inexplicable, que tots tenien una explicació científica al darrere, de coses que havia vist, almenys és el que jo he entès. Ara el recuperaré.
A veure, Míriam, què hem sentit?
Hem de dir això, que el president de l'equip científic, David Spergel, han vingut a queixar-se una mica d'això, del que el que han pogut estudiar no era de prou qualitat científica, no hi havia aquesta doncs, prova comprovant científicament, la documentació que hi havia doncs, era de molt poca qualitat per fer aquesta comprovació científica que ells és la que busquen. Per tant, demanen doncs, que la gent no tingui aquest estigma sobre fenòmens inexplicables, i han parlat sobretot, el que deia el senyor Marcelí, dels pilots d'avió.
Que hi ha molts casos aquests.
Que molts tenen imatges i no se les creuen o
però els apreten, els apreten perquè no les ensenyen.
O no les ensenyen pel que sigui.
Another challenge in this area is what we call stigma.
Un altre desafiament en aquesta àrea és el que anomenem l'estigma. Existeix un estigma real entre les persones que informen sobre esdeveniments, i tot i els esforços amplis de la NASA per reduir aquest estigma, l'origen dels UAP segueixen sent...